Del vespre, en aquest compte enrere per les eleccions de diumenge, ja sabeu que aquí al Balcó hem preparat diferents coses, no? Una programació especial amb diferents espais. I a pocs dies, el que hem volgut fer és reunir quatre persones, quatre referents, cadascú en el seu àmbit, per parlar d'aquest any, per parlar del futur, del que tenim de bo i del que tenim de dolent, en definitiva, en aquesta Catalunya que es disputen els partits pel 14F. Elles i ells són una cuinera, una sociòloga, un investigador i un raper.
Mireu de positivar-ho una mica, perquè alguna cosa bona ens ha de portar, o ho hem de mirar d'aquesta manera. I una d'aquestes, redescobrir coses que no ens havíem mirat mai perquè les teníem integrades com a normals.
Ahir llegia, per exemple, doncs, que hi ha un grup de persones que s'han enriquit enormement durant la pandèmia, mentre d'altres s'han empobrit terriblement.
Hemos desarrollado un simulador del corazón que va a permitir a los doctores hacer operaciones virtuales y ver el efecto de los fármacos para variar pues, el tratamiento.
Sí, sempre estic rebent missatges de quan cantaràs en castellano, per què cantes en català si t'estàs tancant públic, i també és una mica la lluita aquesta de dir, no, tio, jo canto en català i vinc a demostrar-ho que cantant en català faré una carrera de 15 anys.
Marina Subirats, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Marina Subirats és sociòloga. Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ada Parellada, xef del Sanfroniana, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I Lildami, cantant, que a més acabes de publicar el segon àlbum d'estudi Viatge en Espiral, o sigui que no només hola, sinó que moltes felicitats.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Perquè estàs en un molt bon moment.
Sí, estem contents.
Us coneixíeu entre vosaltres?
No, però sé qui són.
Sabeu qui sou?
Els puc situar.
Nosaltres hem volgut tenir una conversa sobre una mica, no ho sé, d'on venim, on som i cap on anem, no? O com ho veiem, en definitiva, o com ho veieu vosaltres, no? I com estem com a societat? Jo crec que abans de parlar en grup, no? I abans de dir que com estem, en quin moment ens trobem, jo us vull preguntar com esteu vosaltres, no? En quin moment esteu? Com us definiríeu el moment que esteu vivint ara mateix? Ada, començo per tu, que tens un restaurant que sí. Segues un moment intens.
Clar, és un sector molt afectat, som un sector molt afectat, perquè tenim les dues històries, no? La restauració, que ja sabeu que està doncs assenyalada com un dels sectors que provoquen contagis, i nosaltres lluitem per demostrar el contrari, i per altra banda perquè som petites empreses amb poca capacitat financera, de manera que ens trobem esgotant els últims estalvis. T'has degut aquella paraula que tothom comencem a odiar tant, que és reinventar, que cada vegada que hi ha una crisi ens demanen que ens reinventem, però és cert que t'has de plantejar tot el model. No, jo penso que el model no està esgotat, o sigui, la gent de seguida que obrim portes, tornen a venir al restaurant, cosa que hi ha altres sectors que estan més afectats, com el comerç, perquè la gent s'ha habituat a comprar per internet, o el tema de les llibreries, per exemple, doncs, que hi ha una compra també molt virtual. En canvi, la restauració tenim aquesta capacitat que és facilitar la trobada social, que això
important.
Té un valor encara, i a més rentem plats, que vull dir que això és fonamental, perquè la gent, si no, les coses enutjoses de la trobada social l'assumim nosaltres.
Ara parlem de les trobades socials. Mateo, si t'ho pregunto tu, com estàs? En quin moment diries que estàs?
Yo creo que me encuentro pues muy bien, la verdad, no sé, pero ¿qué ha pasado? O sea, yo distinguiría pues la parte del centro a la parte personal, ¿no? La parte del centro enseguida como uno más nos hemos puesto como científicos al servicio de la sociedad para intentar reducir al máximo el impacto tan negativo de la pandemia, ¿no? Entonces, desde siempre en colaboración con médicos y hospitales, pues ayudar a la búsqueda de una vacuna o nuevos fármacos, o analizar radiografías mediante técnicas de inteligencia artificial, informes médicos. O sea que nos sentimos como uno más batallando contra esto que tenemos, que es malísimo. A nivel personal, yo no he dejado de trabajar ningún día. Lo que he notado muchísimo es que son muchas horas de videoconferencias, es pesado.
Pasadísimo.
Y lo que he notado también es que muchos de los viajes que se hacen no son necesarios. Por ejemplo, eso de levantarte a las 4 de la madrugada, ir al aeropuerto, coger un avión a las 6:30, irte a Bruselas con niebla, nieve, estar 3 horas allá y luego volver el día que vuelves, porque alguna vez la compañía aérea, su primer último vuelo, y dices, bueno, he estado 3 horas discutiendo cosas que se podían discutir aquí. A nivel de gente, yo creo que estamos aguantando poco. Enseguida, dos semanas antes de que se hiciera el confinamiento, nosotros ya lo vimos, ya pues lo primero son las personas, lógicamente, y lo que hemos notado que en la mayoría de los trabajos de investigación que hacemos, pues seguimos siendo tan eficientes como antes, pero echamos a faltar el contacto físico, ¿no? De vez en cuando pues vienen la gente un poco a verse 2 minutos, porque eso es fundamental. Claro. Pero bueno, vamos, como todos los sectores, un poco sobreviviendo. Como decía.
Marina, ¿tu com estàs vivint?
Mira, jo estic vivint bé, personalment molt bé. Per què? Perquè jo sóc una persona jubilada, per tant, no tinc obligacions, i a més, els jubilats tenim la sort, de les poques coses, diguéssim, que són afortunades quan ets gran, de que ja no has de lluitar per tenir els teus ingressos mensuals. O sigui que en aquest sentit, doncs, no tenim el problema. Més aviat més descansada que en altres moments, perquè jo faig moltes conferències i viatjava molt i tot això, i ara, doncs, com que tot és online, doncs això resulta molt més, com deies tu, no?, molt més còmode, perquè és una estoneta que t'hi poses a casa i no has d'anar i córrer i l'avió, etc. Ara, si penso, per exemple, en altres companys que estan a la universitat, jo he passat gairebé tota la meva vida activa a la universitat, veig que no, que realment és un període molt difícil, perquè qualsevol persona que escrigui per alguna raó, per alguna gestió, doncs és, estem fins dalt, no podem més, els exàmens, els cursos virtuals, o sigui, esclar, ha sigut adaptar-se a una altra forma de funcionament, que en el cas de la universitat, doncs és complicat. De manera que, personalment, evidentment, hi ha una cosa, com tothom, que evidentment tens ganes de poder veure la gent amiga, de poder sortir, de poder anar tranquil·lament al teatre o de poder anar a un concert o fer un viatget, totes aquestes coses que ens veiem privats. Però penso que és una cosa molt petita si ho comparem amb tota la gent que ha estat malalta, que ha perdut a la família, que ha perdut... És a dir, per mi és molt, molt suportable i amb aspectes inclús positius.
I tu, Lila, ja ens deies, jo estic content, no? Perquè, clar,
sí, però no sé si sóc tan optimista com ells, eh? Ja m'agradaria.
Com estàs?
A nivell personal, bé, depèn del dia, però bé, bastant motivat amb el que deies del nou disc i tot, molt content. Però sí que és cert que, bueno, jo crec que m'he identificat 100% amb el que ha dit l'Ada, en el sector de la música, en el sector dels concerts, la majoria són pimes, són petits autònoms, i vam ser els primers en tancar i serem els últims en obrir. Llavors, clar, això com t'afecta? Bàsicament que quasi tots els músics vivim de la música en directe, les reproduccions de YouTube i tot això, clar, que et donen, però no ens enganyem. Llavors, tancar d'un dia per l'altre, en el meu cas teníem una gira, vam cancel·lar 40 i pico concerts. Quan t'has fet un plan de vida que gira al voltant d'això, que t'ho treguin d'un dia per l'altre, que t'ho treguin, ja m'enteneu, eh?
Sí, sí, sí.
És molt fotut, perquè a més això, funcionem com una petita empresa, jo treballo amb gent, a mi m'agrada poder pagar els meus tècnics, m'agrada poder pagar amb la gent que treballa amb mi, i aquest any ha sigut complicadíssim. I tot i això, encara hem tingut la sort que més o menys ho hem pogut surfejar i encara ens n'hem sortit, traient el segon disc i tot. I tot pinta, bueno, teòricament comencem la gira al març, però jo crec que és una mica la gira de Rödinger, no? Que quan obrim la caixa, quan arribem al març, hi haurà gira o no hi haurà gira, no ho sé, depèn...
Hi ha una cosa important del que deies, que és les emocions col·lectives i compartides, no? Perquè tu deies, jo estic una mica amb la incertesa del futur i parlaves dels teus companys. Quina sensació creus que teniu? És a dir, si haguessis de definir una paraula amb una frase curta, allò de dir, com ens trobem?
Una puta merda. O sigui, perdona per fer servir aquesta expressió.
No, tu pots dir el que vulguis.
Però ja et dic, dins del que cap, jo a nivell personal, com a Damià, més o menys he pogut surfejar, però és que molts companys del meu sector estan pillant el doble que allò.
És que jo hi penso tant amb els tècnics, perquè, mira, els que són creadors, tenen aquesta capacitat de connectar amb el públic, no? Però els tècnics, i moltes vegades també penso en el vostre sector, amb els que organitzen esdeveniments.
Clar.
És un descalabro, com diuen en castellà, absolut i total, perquè no tenen feina, cap feina. Clar. O sigui, els tècnics de so com s'ho fan?
Però és que, a part d'això...
Què fan, no? Perquè nosaltres encara podem fer servei a domicili i take away, o sigui, encara podem continuar cuinant, adaptant-nos a la demanda, no? Però els que fan esdeveniments és que no tenen cap escletxa, perquè virtualment no et guanyes la vida.
Correcte.
O sigui, no pots monetitzar d'un dia per l'altre a nivell, o sigui, virtualment, el teu capital artístic o tècnic, no?
Clar.
Però a part, jo també crec que ens trobem una mica desemparats, perquè, com deia, hem sigut els primers en tancar, els últims en obrir, i entremig, pues, jo què sé, coses, i aprofito pues, l'espai aquest per reclamar, hòstia, un salt conduït per la cultura, perquè puguis trencar, entre cometes, el confinament perimetral per anar a veure una obra de teatre, per anar a veure... Mm-hmm. O sigui, com la gent pot pretendre que es venguin entrades a Girona si la gent de Salt no pot anar a Girona? Ara sí, perquè hi ha el confinament comarcal, però ja ens entenem. Llavors, petits gestos així, que podrien haver donat una mica d'aire a la cultura, doncs no sé si no s'han fet o no s'han volgut fer o el que sigui.
O no s'han sabut, perquè és un fet molt, molt insòlit, sense cap mena de referent anterior, sí. I que jo m'apiado a vegades dels que han de prendre decisions, eh?
Sí.
Sí, jo em solidaritzo amb la seva angoixa, perquè ha de ser terrible.
Sí, perdona.
No, digues.
Ah, vale. Estic d'acord amb tu, però el discurs de no se podia saber, el discurs de no l'hem vist venir, està molt bé, però a mi no em serveix. A mi no em serveix gens.
Mateo, com a científic de la taula.
Bueno, no sé, es que es verdad lo que decís, ¿no? La situación es esta. Yo, intentando ser un poco positivo, diría que si al final aprendemos que la educación, la investigación y la sanidad son valores fundamentales en un país, pues mira, no habrá valido la pena que haya pasado esto para darnos cuenta, pero debemos potenciar una buena educación, una buena investigación, una buena sanidad. Para que, entre otras cosas, ahora lo que decías tú, pues poderlo ver venir y, sobre todo, que si viene, pues reconocerlo antes. Y eso es fundamental. Y tenemos que convencer a los políticos de que realmente pues se dediquen a esto, a hacer que un país sea pues próspero, que sea que tenga una buena educación. La educación es la base para la democracia. Cuanto mejor eduquemos, más demócratas seremos, más felices seremos. Pues eso es lo que veo yo, que hay que ser positivos. Es la primera vez que se ve que la ciencia es realmente la herramienta que tenemos para atacar una cosa que nos ha cogido desprevenidos a todos, y lo que tenemos que hacer es prevenir para el siguiente, porque lo que ha pasado ya, desgraciadamente, no ha pasado. Y entiendo perfectamente lo que habéis dicho, que hay sectores que bueno, que eso es tremendo, y bueno, y esperemos que no vaya para mal.
Perquè hi ha qui té la capacitat de reinventar-se o de buscar escletxes a tot arreu, com és el meu cas, que jo constantment estic mirant què puc fer, com puc arribar al client, què li puc oferir. Ara, al cap de setmana, m'he inventat una cosa que es diu Semproniana Ambulant. El meu restaurant es diu Semproniana Ambulant, perquè fem de firaires ambulants, però també anem ambulant, no? I com que la gent no pot venir, doncs nosaltres anem als pobles a vendre el menú. Però, bueno, tot plegat són calderilletes, no? Però inventem i reinventem. Però hi ha gent, doncs, que potser
escolteu,
no...
Jo francament, penso que hem de tenir una altra mirada sobre això. Entenc perfectament que l'angoixa de que tu tinguis un restaurant o tinguis una botiga o tinguis un grup musical i de cop i volta allò se t'ensorri econòmicament és terrible. Però em sembla que lo terrible del tot és la gent que ho ha patit, la gent que ha estat... que mor encara. És a dir, jo tal com ho veig és... S'ha demostrat ara ja, perquè portem un any, que les persones són com les potes del virus. És a dir, som nosaltres que portem el virus. El virus no va sol, va damunt nostre, va dintre nostre, dintre d'aquelles persones que han tingut la desgràcia de contagiar-se. Quan més ens movem, més l'escampem. I això s'ha vist cada vegada, perquè l'única manera que realment ha anat baixant la curva de contagis, bueno, ha estat quan s'ha aturat.
Però, si me permites, ahora... Hablo de lo que hablaba antes.
Sí.
Cuanto mejor sea la educación, menos problemas vamos a tener, más sensatos vamos a ser. Y cuanto mayor sea la investigación, seguramente más rápido vamos a atajar el virus. Solo los dos aspectos estos están muy relacionados con lo que tú dices, que estoy de acuerdo.
Sí, sí, a veure, jo sóc una persona investigadora, dintre d'un camp completament diferent, com la sociologia, i m'he dedicat sobretot a la sociologia de l'educació, per tant, totalment d'acord. Perquè és veritat que hem vist que hi havia... Per exemple, a mi m'ha sorprès el grau de negacionisme, perquè, és clar, que més... És a dir, quan resulta que hi ha... sembla que avui ja eren 20.000 persones que han mort a Catalunya amb aquest any per culpa del coronavirus. És a dir, no és una passa d'una grip, no, és una altra cosa, Com pots dir, ah, no, això s'ho inventa algú, això és que ens volen... És que ens volen treure llibertat... Escolteu, el problema hi és. Reconeixem el problema. I el que m'ha sorprès és que tanta gent sigui com incapaç d'encarar un problema greu i es vulgui escapar perquè això és una fantasia, això és una... no? I, per tant, això crec que no, que realment amb l'educació és... perquè, bueno, ja estem en una etapa d'una gran... un gran individualisme.
Et veig movent i dic, no sé si vol dir, no sé si vol dir alguna cosa, si té alguna cosa a respondre.
Perdoneu, dic, és que vol contestar tot, molt, igual que jo. Volem contestar molt, tot, molt. Però ens no, contenim.
Perfecte, no, que jo crec que hi ha molta gent que... O sigui, crec que estem educant una societat que no sap enfrontar els problemes. Exacte. I això veig clarament quan tenim un govern, i no dic que sigui de qualsevol partit, dic un govern com a organització que t'està infantilitzant a la població. Això veig quan tenim un govern que quan hi ha un problema d'aquest calibre és salimos a aplaudir i tot sortirà bé i posem banderetos. Què és aquesta tonteria? Vols informar bé la gent? Vols informar del que està passant realment? Llavors, crec que això el que causa és l'efecte de que la gent viu en un món de yupi on el govern ja em salvarà. I no prenen aquesta consciència. No prenen aquesta consciència del problema dels virus, de tot això. I això passa tangencialment pel problema de l'educació. Que vivim en un país que sembla que no tenim polítics amb la suficient alteropolítica per fer un pacte de... Un pacte
la suficient, què?
Altura política.
Ah, altura.
Alçada política.
És que havia entès alteropolítica. Dic, no, aquest concepte se m'ha escapat.
No, no, però em refereixo
altura,
a que...
Altura.
Que no tenim polítics que facin un pacte de l'educació independentment del grup parlamentari que estigui governant, per la ciència, tota... No sé, me caliento.
I quan el Mateu deia, perquè és veritat que no, tot anirà bé, això va ser una moda en un moment donat en un estat inicial, i el Mateu deia, jo espero que tot això serveixi, no?, perquè ens n'adonem de certes coses. Creieu que ens en podem adonar, per exemple, de la ciència? Surt la ciència reforçada del que estem vivint i pot sortir reforçada de manera rellevant, de cara al futur?
Yo creo que a nivel social, claramente. Cuando uno mira las estadísticas, los científicos somos las personas, entre otros colectivos, por supuesto, los médicos, enfermeros y tal, son los de más alto nivel, pero la ciencia siempre ha sido bien considerada por la sociedad, pero no bien considerada a nivel político. Ya hablabas tú de pactos. Mira, es que la educación, no sé cuántas leyes de educación hemos tenido en 10 años. Cada país que llega, ¿por qué no se ponen de acuerdo por hacer una ley de educación que dure más de 10 años? Porque mira, la Constitución será buena o mala, pero lleva muchos años. ¿De acuerdo? Entonces, estas leyes que cambian continuamente no son buenas. La investigación, ¿cuántos debates hay sobre la investigación? ¿Habéis visto algún debate político que se hable sobre investigación? ¿Queréis ver el debate de mañana o el de hoy? Lo veremos ahora. A ver cuánto tiempo van a hablar de investigación, de educación. Pues son los pilares básicos de un país, la educación y la investigación.
I ara mateix, quan fas dos minutets per les 8, el que farem és agafar un moment d'aire, res, dos minutets de publicitat i tornem de seguida aquí al balcó, conversa 4, amb 4 referents, cadascú del seu àmbit, per parlar una mica d'on som i cap on anem, que no és una mala oportunitat.
A SER Catalunya, al balcó. Comentaris a Twitter, @balcócercat. SER Catalunya.
Trobar-te un embús en hora punta passa quasi sempre. Els semàfors en verd, a vegades.
Només hi ha una cosa que passa tots els mesos. Amb Lloguer Segur, sempre cobres la teva renda el dia 5.
Lloguer Segur, l'única empresa que et garanteix el cobrament puntual, sempre.
Truca ara al 902-375-777 o entra a lloguersegur.cat.
Protecció per als propietaris.
Si tu banco dice que no, tranquilo. Entra en creditopyme.com. Aquí te ayudaremos a conseguir la liquidez, la financiación que necesitas o un préstamo para tu empresa. Llámanos para un análisis gratuito. 674-565656. Creditopyme.com. Con K.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri, marítim, nacional i internacional. Cobrint tota Europa amb servei diari d'agrupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Vols donar a conèixer la teva empresa?
O la teva botiga o servei?
Vols anunciar-te a la ràdio?
Escriu un correu a comercialbarcelona@cadenaser.com amb el nom de la teva empresa, la persona de contacte, telèfon i correu electrònic.
Un assessor de la ràdio es posarà en comunicació amb tu.
comercialbarcelona@cadenaser.com.
La ràdio, la publicitat que més sona.
Aquesta casa durant l'any hi ha molts dies de la ràdio.
52.570 euros.
Adelante, Jaume Serra, secretario general de los Ondas.
Buenas tardes desde Barcelona.
Per això el Dia Mundial de la Ràdio se'ns queda curt i el celebrem durant tota una setmana xerrant amb alguns dels professionals de referència, reflexionant sobre la ràdio d'avui i la de demà.
Converses de ràdio amb Òscar Moré. Aquesta setmana a les 3 i 20 de la tarda i al llarg de tota la jornada a SER Catalunya.
SER Catalunya. Ens fem escoltar.
Al balcó. Carla Torró.
Són les 8 del vespre. Continuem aquí al balcó amb la Marina Subirats, amb el Mateo Valero, amb l'Ada Parellada, amb el Lil Dam, aquest que esteu escoltant, en el seu segon àlbum d'estudi, Viatge en Espiral. He hagut de posar ordre, perquè si no tenien debats, continuaven amb el debat aquí, mentre estàvem en els anuncis, heu de dir, un moment.
No ha sigut un debat, ha sigut un crit, això.
Sí,
perquè,
sí.
No, perquè ha sortit la cosa irracional, la cosa emocional, no ha sortit la raó, que és el que intentem debatre.
Sí, però les emocions són importants.
De totes maneres, aquí s'ha parlat dels dos temes candents de tota l'estona i de tot l'any, que és economia i salut, economia i salut. I ara acabo de veure una notícia en el... aquí a la televisió, que la tinc aquí davant, sí. I em distreu molt. Sí, és fatal, que posa relaxament de les mesures a les residències, han dit ara mateix, aquí al 324. I jo afegiria, clar, que l'equilibri és entre tres, entre salut física, economia i salut mental, o amor, o afectivitat, o tot això que és tan fràgil i que no es pot mesurar, de cap manera, és difícil de mesurar, vaja, perquè la salut física són tants llits a la UCI, no sé què, els diners són, ja ho sabeu, són tancaments, etc. I aquesta fragilitat també a mi em preocupa moltíssim.
Marina.
Sí, però bueno, a veure, hi ha una cosa, dintre de tot, Espanya i Europa en general, ho hem viscut amb unes condicions bastant acceptables. Si penses, per exemple, en què pot haver estat passant al Brasil, Estats Units fins i tot, i el que està passant a l'Àfrica, i que no tenen perspectives de tenir vacuna. I a l'Àfrica, per exemple, doncs, esclar, les pandèmies són gairebé constants. És dir que nosaltres...
I més virulentes, diguéssim.
Sí, ens creiem que la vida és una cosa, perquè hem arribat amb molt d'esforç de moltes generacions, hem arribat a un nivell de vida, i ens sembla que la vida és així, i que ha d'anar millor, i que no pot anar...
El dret de...
I que tenim el dret, jo tinc dret a tenir això, i a tenir allò, i a...
Una mica estic tipa jo dels drets,
Bueno,
vull dir,
els drets,
vull dir, perdona, a veure, no, ara no...
S'ha de pensar en els deures.
Demasiat drets.
Els drets van acompanyats de deures.
S'han d'equilibrar, perquè si no, sí que infantilitzem una societat.
S'han d'equilibrar.
Parlant de drets, que n'hi ha un molt important, que és el dret a poder votar. Aquest diumenge votareu?
Home, per descomptat.
Sí. No, podria ser. Voteu tots. Els quatre anireu a votar, eh?
Per descomptat.
I tant que sí.
D'entrada estic defensant una...
Segur.
Una opció política, jo.
I anireu a votar amb il·lusió?
Amb esperança. La il·lusió és un mal amic, eh? Un dia en parlarem amb la Marina. La il·lusió és una cosa molt... És un diable, la il·lusió.
Sí. Algú votarà amb il·lusió?
Amb esperança i convenciment.
O per allò que es diu,
esforç.
No? Per descarto el de l'esquerra i el de la dreta i voto aquest.
Votaré una opció que treballi, que treballi. Esforç, treball.
N'hi han.
La que jo defenso.
Jo creo que lo bueno es que podamos votar, ¿no? Y expresar con nuestro voto pues algunas elecciones, es lo mejor.
És molt important votar.
I
la gent que no vota, en certa manera, després...
no té dret moral a queixar-se. Evidentment que es queixarà i ja està.
Correcte.
Però si no té dret moral, perquè veure, el poc que tu pots fer per donar un sentit al teu país, per donar-li una direcció, no ho fas i no participes, doncs després allò anirà per on anirà i tu no hi has posat ni això.
Però llavors que no els hi afectin les lleis, llavors tampoc.
No, esclar, sí. Que els han d'afectar les lleis. Les lleis són per tothom, esclar.
Les lleis són per la convivència.
Tu saps el que seria un país sense lleis? Ens mataríem els uns als altres.
Mira, una pel·lícula històrica.
Clar, no. Les lleis són
mira,
un progrés.
Si sense lleis tindríem un estat feudal.
Clar.
O sigui, els forts manarien.
Hablaba Marina de cómo nos ha pillado esto, estoy de acuerdo con ella. Pero es que la democracia no se debe poner en entredicho. O sea, eso es básico, y que cada uno defienda sus ideales.
Però anireu a votar, jo entenc que cadascú...
Ahora, tu pregunta, con ilusión, hombre, ilusión es una palabra muy fuerte.
Claro,
¿no?
Yo me refería també a fins a...
No vamos a ir cantando, me imagino, la gente, ¿no?
Pero, ¿y tenéis la sensación de que existe alguien al otro lado que os representa?
Pues hombre, representa bien, mal, regular, porque representa.
Sí, bueno, es verdad, puedes ponerle la...
Hombre,
la
debemos confiar en las personas que hemos elegido, porque es la base de la democracia.
Claro.
Y debemos ser críticos con ellos, porque es la base de la democracia, que la sociedad hagamos críticas constructivas. ¿Eh? Pero claro que nos representan. ¿Quién nos va a representar? Los que elegimos, lógicamente, tenemos que defender la democracia.
Yo busco trabajadores. Pero, porque cuando era más joveneta y anaba a votar, claro, yo veía como un pater familias el que anava, el que jo votava, saps? Una persona que ho sabia tot i que era, saps? I ara, com que són més joves que jo, els vull fer treballar.
Eso no pasa mucho, ¿eh? Es porque son más jóvenes que nosotros.
Són més joves que jo. Ja, saps aquella cosa d'abans? Sí. Que veies la persona gran, serena, amb coneixements, educació...
És que Damià no ha vist el no votar, no? Però bueno.
El perfil ha canviat una mica, el perfil dels polítics, perquè la política s'ha complicat molt i s'ha tornat un àmbit de molta tensió i de molta polarització.
Sí. I de molta tècnica.
Sí.
Hi ha política tècnica, o sigui, hi ha tècniques polítiques.
I
això
manera,
és molt
això
maquiavèlic.
Això fa que la gent amb més pes, que ja té una feina, que ja té una cosa que li interessa, digui, ui, ara em posaré aquí, i millor que no. I això fa que, en certa manera, el nivell dels polítics hagi anat una mica...
Echamos en falta en la transició, ¿no?, que hablaban, que gente con diferentes...
Bueno, la transició feia molts anys que la gent s'estava preparant.
Bueno, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo, como decía Damián, en una ley de educación, en lo básico, en cosas básicas?
Pero yo
que
creo
que construye un país.
Que es porque los partidos políticos funcionan por el vasallismo. Es decir, la gente, los partidos políticos, entra con 19 años, sin experiencia real...
No todos.
Está obviamente, vale, no todos, perdón, no todos.
Jo diria que els que... No todos, però... Jo diria que els que es presenten... Mira, quants tenen una carrera política... Molts són...
Què passa? Que quan arriben al Parlament o arriben al Congrés ens trobem amb polítics que porten 20 anys d'haver-li favors al partit polític. I això ho dic per lo següent. Perquè quan hi ha unes votacions en el Parlament, a mi a vegades em sobta no veure que un grup partit, un grup parlamentari, no hi hagi gent que estigui d'acord amb el que pugui dir un altre grup. Sembla que si ets d'un partit polític no pots estar d'acord amb el que t'ha dit un altre...
Sí. Això a mi em fa molta mandra. Estic d'acord amb tu.
I per això crec que no hi ha...
La confrontació per la confrontació.
Per això crec que no hi ha pactes d'estat. Perquè la gent, quan arriba al Parlament, parlem de polítics que porten 20 anys d'haver-li favor al seu partit polític, i clar, si voten en contra del que creu el seu partit polític, encara que ells estiguin a favor del que està dient un altre partit polític, els faran fora.
Però si, què és el que pensa un partit polític? Defínelo.
No, porque, hombre, creo que un partido político tiene una escala, vull dir, un arbre.
Yo creo que la mayoría de gente que se dedica a la política es por servicio. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no. Es un servicio a la sociedad. Y que no deberías ir en contra de tu partido para discutir ideas. Las ideas no son de ningún partido. ¿Eh? Y ponerse de acuerdo en ideas básicas para un país. Eso es lo que deben hacer.
I vosaltres que els hi demaneu, no? Pensant justament, ja no només en el 14, en el 15, en el 16 i en tots els dies que venen més enllà. Què els hi demaneu? No penso en el vostre sector, eh? Sí, què els hi demaneu als representants públics que en definitiva manaran en aquest país?
Y una cosa muy sencilla, un poco conada. O sea, un país que no tiene ideas, un país que no produce riqueza, no es un país. Y ahí debemos de contribuir todos. Y la investigación, en mi caso, es una de las herramientas que tiene un país para producir. No es la única, la música, lo que hace, pues la hostelería, todo esto. Tenemos que ser buenos ejercitando las ideas, llevando a cabo las ideas que tenemos. Yo lo que pediría que se ayudara a crear ese entorno para que pudiéramos salir más fuertes de esta crisis a todos los niveles, pudiéramos producir más riqueza, pagáramos más impuestos y que esos impuestos se dediquen a realmente resolver los problemas de la sociedad. A eso le pediría, pero claro, eso es una carta a los Reyes Magos. Creo que llevo muchos años pidiendo lo mismo.
¿Qué li demaneu? Vale, treball. No, que li demani treball. No, jo que demano doncs, a les persones que ens estan guiant, diguéssim, perquè jo veig un polític com una persona que ens guia, que ens ajuda, que jo ens construeix. Doncs li demano creure en el valor de l'esforç i treballar cada dia. Està, és un servei, no? Com tu dius, ja està.
Sí, sí, així és.
Això és el d'això. Però quina era la teva pregunta, Carla?
Una mica que els hi demaneu, no? En què penseu? Quan
penseu les
persones que demanaran, jo que els hi demano, no?
Un treball quotidià.
Que se pongan de acuerdo en les coses bàsiques.
Que se pongan de acuerdo.
En aquest moment, per mi, lo essencial fora baixar la tensió. I aquesta mena, perquè la campanya que hem vist ha estat desastrosa. En comptes d'idees i de construir realment un futur per Catalunya, el que hem vist és, doncs, insults, retrets, molt malament.
Però perquè és el que ven.
Bueno, és el que ven, no, ja no ven.
És el que fa guanyar vots.
No, en aquest moment, jo crec que més aviat això refreda molta gent i fa que diguis, jo em quedo a casa perquè no ho veig clar.
Perquè tot està molt igualat.
Ganes más o menos votos dependiendo del nivel de educación que tenga un país.
I també, diguéssim, en aquest moment necessitem un projecte realment de dir com ha de ser Catalunya en el futur. Catalunya ha canviat molt per una sèrie de raons. Diguéssim, la vella burgesia que havia estat un pal de paller, doncs això s'ha desfet, etcètera, i ara no sabem massa en mans de qui estem. Llavors tot això necessita un nou projecte, I necessito un nou projecte en el terreny econòmic, de veure per on tirem, perquè veiem que fer-ho reposar tot sobre el turisme, doncs mira què pot passar, la indústria en gran part ha desaparegut, en fi, tota una sèrie de coses que necessiten realment un creador. I en aquest moment no es veu. Jo crec que aquesta és la cosa que necessitaríem, algú que realment fos capaç de fer un projecte de futur i que entorn, doncs tots els partits o la majoria s'hi posessin i ajudessin.
Però algú, yo no creo mucho en los líderes, o sea, creo en los grupos que realmente se pongan de acuerdo en llevarlo. Por supuesto que tiene que haber personas
sí,
que marquen,
siempre acaba bien. Sí.
Pero tiene que haber un consenso, que es lo que
por
dice
supuesto,
Damián.
Por supuesto, pero también es importante la persona. Estoy pensando, por ejemplo, en un caso como el que va ser el Pasqual Maragall.
Correcte.
Pasqual Maragall, en gran part, doncs va ser ell i un equip, i es va rodejar d'un equip de molt valor. I va donar a Barcelona tota una trajectòria que després també s'ha anat una mica diluint. De manera que necessitaríem una mica això, és a dir, algú amb empenta i un equip.
Això sempre passa en totes les organitzacions. Hi ha d'haver-hi algú amb empenta. A vegades diuen, no, és que s'ha envoltat un bon equip. No, ha sabut motivar una gent.
Exacte.
Ha sabut animar-los, fer-los creure en el projecte i treballar cada dia. Perquè ell treballava cada dia. Perquè a vegades distorsionem una mica pensant...
S'ha de predicar con el ejemplo.
Sí. Ara que dieu futur, vosaltres penseu, no? Perquè al final el futur és una qüestió fonamental i també quan parlem del 14F parlem de futur i de com ha de ser el futur, no? I la Marina deia, necessitem pensar com ha de ser el futur de Catalunya. Vosaltres penseu, no dic en el vostre dia a dia sempre, evidentment, però hi reflexioneu de tant en tant de dir en el món que tenim i en el món que deixem? I penseu?
Que deixem.
Clar, és a dir, tu penses en futures generacions, en el que estem construint, i penseu de dir com serà Catalunya d'aquí 20 anys? Què estem construint avui perquè ho visquem? I penseu?
Jo penso que la pandèmia ens ha ensenyat una cosa. O sigui, jo estic perplexa. Cada dia em llevo perplexa. Dic, però com pot ser això que ens passa? O sigui, allò de la mascareta, allò de... totes aquestes petites coses... Dic, però la perplexitat s'ha instal·lat a la meva vida quotidiana. I aquesta perplexitat et dona un escenari de dir pot passar qualsevol cosa, perquè si ha passat això, pot passar el que sigui. Ja no res m'espantarà, o em sorprendrà. No, espantarà sí, sorprendrà, diguéssim, no? Penso que...
Però viure és un risc, i això ho sabem.
Sí, però abans era un risc que podies... Clar. Per descomptat.
Que,
però...
que tiene un final, además.
Exacte.
Però, la pregunta és molt compleja,
però tu feies,
no?
Però tu feies, o sigui, planificacions a curt termini i més o menys s'anaven complint. Amb la pandèmia les planificacions ni a curt termini.
Però jo crec que la pregunta és d'altre nivell. Si
jo ja no sé quina hora obriré la setmana que ve.
Ja.
Bueno, eso es muy importante, pero creo que la pregunta era de más alto nivel. Yo creo que el tema, el cambio climático es un tema, sí. ¿Sí? ¿Qué queremos dejar a
fundamental.
Los que somos mayores ya, como Marina? Sí. Porque, como Marina, sí, sí. El cambio climático es fundamental. El otro del Medicampo realmente es potenciar la buena investigación que se hace en Cataluña, porque parece ser que siempre hablamos de malas cosas, ¿no es verdad? Hay gente muy buena en sus temas, no solo en investigación, sí, 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 cantantes, sí, sí. Restaurantes tenemos los mejores del mundo, además nos tratáis muy bien cuando vamos a una comida buena. Pues pasar toda esa información, transformarla en riqueza, ese es el problema que tenemos, utilizar en mi caso los centros de investigación que tenemos para potenciarlos y transformar las ideas en riqueza para que tots podem viure millor.
Jo parlo a part de canvi climàtic, que és un tema molt important, per descomptat, però a mi em preocupen molt els valors, o sigui, els valors de les persones. Allò que hem heretat, saber-ho transmetre. A mi em preocupa la manca de, com abans parlàvem, d'això que és tan poc estimat d'escoltar i que tindrem tantes crítiques sobre els deures i les obligacions, els deures i els drets, no? Aquest desequilibri m'agradaria poder-lo recuperar, l'equilibri, etc., no? I els valors.
I algú més jove? Perquè jo crec que quan pensem...
No, perdona,
ho dic.
Que vinc a desmotivar la conversa. No.
El que passa que jo tinc la sensació, cada vegada que parlem en aquest estudi amb gent que és més jove, que quan li dius el futur, la primera paraula que et diuen és incertesa o sensació de que estaré frustrat.
És que això crec que és de calaix. Crec que la meva generació... O sigui, portem mans en crisis i merda durant, què, els últims 10 anys? Vull dir, i ja parlo per la gent inclús que és una mica més gran que jo, els que estan ja rondant dels 30 anys, surten de la carrera, dels estudis reglats, del 2008-2009, pum, crisis. Sembla que estàs trenant el cap, pum, crisis. I al final, però bueno, que tampoc vinc a portar mal rotllo. Jo no espero res del futur, en el sentit de que prefereixo no esperar res i així em decepciono menys. El que hagi de ser serà i ja està. Tio.
Mira, aquesta frase així, em decepciono menys. Nosaltres, com que aquests últims dies... la veritat és que la realitat no era molt esperançadora. Hem sortit al carrer també la gent a dir ei, que no parem de dir totes les coses que no funcionen i el que hem de millorar. Que és veritat, n'hi ha moltes, la llista és molt llarga, eh? Però també hi ha moltes coses que ens agraden al nostre dia a dia, sí o no? Tenim coses a la vida per les que val molt la pena viure i els hi hem demanat a molta gent del carrer, doncs això, a ells què els hi agrada? Què els hi agrada de la seva vida i què els hi agrada del lloc on els hi ha tocat viure?
Anem al carrer i preguntem a la gent què hi ha de bo a Catalunya, perquè hi ha d'haver coses bones, no? Continuem vivint, la vida continua, llavors alguna cosa bona hi ha d'haver. Què hi ha de bo ara mateix a Catalunya o què hi havia i encara segueix?
Hòstia, la platja. Tenim muntanya, tenim platja... Això és bo, això a mi m'agrada molt. Sí, em dóna d'haver.
Més d'una persona ens ha parlat d'això, de la platja i de la muntanya. I després, per exemple, a nivell social, a nivell de la gent, del sistema, què trobeu de bo?
No sé, la col·laboració, la humanitat de les persones que sempre hem tingut aquí.
Crec que hi ha com una energia en l'ambient de que la gent s'intenta ajudar, no?, uns als altres, i més en aquests moments que són bastant difícils.
És que no és fàcil.
No és fàcil.
No és fàcil.
No. Pensar en coses bones que passin ara. Crec que falta una mica de... Sí, falta veure aquestes coses bones, no?, que passen. Més que res perquè tampoc ens entenem. Potser està passant algú bo a l'ambient sanitari o social i tampoc es veu.
I el sanitari és per supost, no? Però em refereixo a la sanitat en si, com s'està...
Com està gestionada, sí. Una mica.
Potser sí que és veritat que falten recursos una mica, però sí que és veritat que la gestió en si... Està bé, força bé. La gent, o sigui, m'aporta com, no sé, molt bon rotllo aquí. No sé, la manera que té de ser. No
sí, però ho he pensat, això sí. També. La manera de ser i de fer, del sí. Nostre. Sí.
Sí. Que, sí, és que no sé, són molt oberts.
Jo, per exemple, he empezat a treballar en èpoques de Covid. Hace un mes que llevo trabajando.
No, la manera de subsistir a dia d'avui és tenir un enfoque positivo. Si no tienes un enfoque positivo, caes en desesperación sucesivamente. Entonces, ¿qué nos hace falta? Pues, como seres humanos que somos, reforzarnos un poquito emocionalmente.
En fi, moltes coses bones. Mateo, què li deies? Què li has dit al Dami quan ha dit...
Yo animarlo porque yo sé que les espera una buena vida, ¿no? Difícil, difícil, en momentos como ahora, pero todos hemos pasado muy malos momentos. Yo no quiero hablar de los 7 años que estuve en un internado allí hace muchos años, la carrera en Madrid, o sea, la vida es dura.
Total.
Y a veces es más dura que ahora. Ahora lo que tenemos es que la gente muere, eso es lo peor. Pero la dureza en la vida, hombre, no esperes que la vida es un camino fácil. És un camí molt dur.
Però li deia que això no ha dit. Quan li ha dit el primer, quan que s'ha tacat el micròfon, li ha dit: jo, si me dejas, me cambio por ti.
Hombre, la edat, sí. Además, él es buen músico.
Bueno, ja entraríem.
Marí de Subirat, Mateu Valero, Ada Parellada, Lil Damio, tots quatre, moltíssimes gràcies per aquesta conversa, per aquesta estoneta de ràdio i per aquesta estona de pensar en definitiva, no? En el l'on som i cap on anem. Moltes gràcies als quatre.
Gràcies.
Merci.
Miquel Noguer, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Joan Serra, què tal? Com anem?
Molt bona tarda.
Ara, ara anava a dir, hem acabat així com de bon rotllo amb coses positives i veniu vosaltres amb la dura realitat, no?
No, però jo crec que amb el que hem sentit ara, jo també soc optimista. És a dir, efectivament, lo bo del futur és que està per escriure. Per tant, tot és possible.
Mira, quina bona frase. Doncs d'això en parlem de seguida, de futur, de campanya i de 14F, després d'aquests anuncis. I activaven boca i navis,
començant pels entrepans. A SER Catalunya, al balcó. Comentaris a Twitter, @balcócercat.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Están los de solo en efectivo, los de mejor con tarjeta e incluso los de si quieres puedes hacerlo con el móvil. No importa cómo paguen tus clientes. Con la facturación online de Vodafone ahorras tiempo y aumenta la productividad al controlar la facturación de tu negocio desde cualquier dispositivo y lugar. Infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
¡Hola! ¡Hola! Somos las nuevas campeonas. Queríamos decirte que aunque cambiemos el básquet por fútbol y los campeones por campeonas, hay cosas que no cambian. Como que cuando juegas a la 11 ayudas a que miles de personas con discapacidad tengamos una vida mejor.
Bueno, y nosotros somos más guapas. Eso también es un cambio.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 70% de descuento en las marcas de moda, mujer y lencería, Woman Limited del Corte Inglés, Elogy, Promis, Pecado Original y muchas más. Así son las ofertas límite. Solo del 11 al 17 de febrero. En el Corte Inglés, tus compras en tienda web y app.
¿Qué tal, papá?
Bueno, me ha llamado Jorge, el inquilino, que le han hecho ahora un ERTE y con esta situación no sabe si va a poder pagar. Quiero ayudarle, pero no sé si me pillo los dedos.
Papá, ya te lo he dicho. Hazte de Legalitas como nosotros, que con una llamada te dicen las opciones que tienes.
Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Cadena SER, y solo si contratas en el 910-663, ahórrate un mes el primer año.
Al balcó.
Carla Turró. Núria Pujadas, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, bona tarda, Carla.
Tenim última hora sobre Salvador Illa i les vacunes.
Sí, el diari ha fet la petició a Transparència per saber si Illa s'havia vacunat de la Covid o no, d'alguna de les vacunes que s'estan inoculant a Espanya. Doncs bé, ja tenim el document oficial, han rebut aquesta resposta i la resposta és que no, que Salvador Illa no ha rebut cap dosi. Ho signa el secretari general de Salut Digital, Informació i Innovació del Sistema Nacional de Salut. Per tant, document oficial, i així ho subratllen des de l'equip del candidat, que també ens diuen que estan molt dolguts, que el candidat està dolgut i que d'entrada la resta de candidats haurien de demanar perdó i subratllen de nou que són els altres els que s'han saltat els protocols de la Generalitat fent-se un PCR en supòsits, com és el del debat televisiu, que d'entrada no estan recollits en aquests protocols. I amb aquest ànim doncs s'enfronten a l'últim debat de campanya d'aquí a poques hores. Carla.
Doncs el Ministeri de Sanitat que certifica que Salvador Illa no ha rebut la vacuna segons aquest document que publica el diario.es, justament el dia en què la notícia passa per un altre document, en aquest cas el que han firmat els partits independentistes, en el que es comprometen a no pactar amb el PSC. Joan, què et sembla aquest document?
Doncs home, és un document que quan el veus el primer que penses és que el PSC es frega les mans i només cal veure les declaracions del candidat de Salvador Illa les últimes hores per certificar-ho i que Junts hi pot treure suc i de fet ho ha fet també les últimes hores la seva candidata Laura Borràs. Per què? Perquè situa el marc mental que li convé a Junts en la campanya, que és certificar que l'únic govern possible format per forces independentistes és aquell que exclou el PSC i, per tant, que no dibuixa potser un missatge de campanya doncs, no tan centrat en aquesta repetició de l'actual govern de la Generalitat. A mi em sembla que és un marc mental dels últims dies o últimes hores de campanya que no beneficia Esquerra Republicana, perquè, tot i que és una obvietat, i ho ha dit el mateix candidat d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, que no tenia cap intenció de formar govern amb el PSC, el document conjuga malament, o a mi em sembla que conjuga malament, amb aquesta campanya de la Via Àmplia, que ha estat el gran lema de campanya dels republicans.
Miquel.
I a mi em sorprèn que Esquerra Republicana continuï caient en aquestes trampes una vegada i una altra, sobretot no tenint cap necessitat. És a dir, el col·lectiu que impulsa aquest document, Catalans per la Independència, jo encara em pregunto qui són, quanta gent són, a qui representen, qui els ha elegit, per què els partits han de comprometre's a cosa davant de col·lectius que realment no representen ni molt menys la transversalitat del seu sector. És a dir, ja no estic dient dels catalans, estic dient de l'independentisme. I, per tant, no em deixa de sorprendre que Esquerra torni a fer marxa enrere en el que és la seva estratègia d'eixamplar, de parlar i de dialogar amb tothom, cosa que sembla que aquest document no va en aquest sentit.
I per què creieu que actuen així els republicans o que fan aquest pas avui Esquerra Republicana?
Per debilitat, jo penso. Perquè no veig que estiguin prou forts internament per defensar fins al final la seva estratègia, que és, sense deixar de defensar la independència, eixamplar la base, però també mantenir ponts amb altres partits.
Jo trobaré una explicació més prosaica. Jo diria que simplement Esquerra cau en la trampa. Cau en la trampa de la signatura d'un document que ho fa, com deia en Miquel, un col·lectiu que precisament no representa la centralitat de l'independentisme ni que té cap pes en el debat polític d'aquest país. De fet, és una escissió, podríem dir-ho així, de l'ANC, i només cal veure el seu compte de Twitter amb un mig miler de seguidors per adonar-se de la dimensió que té aquest grup que ha promogut aquesta iniciativa. Però em sembla que Esquerra cau en la trampa perquè signa un document en què se'l situa com l'últim partit independentista que no l'ha signat, i l'acaba rubricant. I és cert que després se'n poden fer moltes interpretacions polítiques, que és lògic que se'n faci moltes interpretacions polítiques, perquè, com deia abans, a mi em sembla que no conjuga precisament bé amb aquesta idea d'un independentisme més ampli, no? Que és el que ha verbalitzat Esquerra en la campanya.
I a qui sentiu que li està anant millor la campanya? A qui sentiu que li està afavorint més o que ho està fent millor?
Jo tinc la sensació que tothom ha ensopegat en alguna cosa o altra. A mi em sembla, per exemple, que Salvador Illa en el tram final de la campanya ha tingut un to excessivament altiu. Només cal veure el document del qual estàvem parlant per veure que Esquerra també ha ensopegat. I em sembla que Laura Borràs ha farcit, ha salpebrat la campanya d'imprecisions, sobretot en aquelles qüestions que tenen a veure amb el full de ruta independentista. Per tant, tothom ha ensopegat i tothom té arguments per pensar que arriba la foto finis amb certes opcions.
Sí, i crec que la campanya, és a dir, tots han ensopegat, el que passa que alguns crec que estan aconseguint fer virtut d'aquestes ensopegades, per exemple, en el cas de Salvador Illa, que la qüestió de la PCR, que ara comentàveu abans, doncs segurament sent un error, almenys d'entrada, perquè qualsevol cosa que sigui difícil d'explicar o no puguis explicar en una campanya, més val que no la facis, però veient la extremada gesticulació que li han fet els rivals amb aquest tema i com han pogut aprofitar-se d'una cosa de la que no hi havia cap mena de prova, com si s'havia vacunat o no, doncs jo crec que encara en pot sortir reforçat perquè d'alguna manera desqualifica els seus rivals.
I creieu que a Catalunya després del 14F hi pot haver realment algun pacte diferent al que hi ha hagut fins ara? Que trenquin les lògiques, diguéssim, dels blocs?
Sí, jo penso que sí. En funció dels resultats, jo crec que cap partit vol que es repeteixin les eleccions, que seria un escenari terrible, i crec que es poden donar sorpreses, i tant.
Sí, se'n poden produir tant, estic d'acord amb en Miquel. És veritat que dependrà molt de l'aritmètica que quedi al Parlament, però és veritat que són unes eleccions que ens poden obrir nous escenaris, és cert.
Per exemple?
Doncs mira, un possible escenari en què, perquè això no és descartable, en què el president de la Generalitat no sigui necessàriament independentista. Això es pot produir, però també es pot produir una continuïtat de l'actual govern, perquè l'aritmètica també ho podria fer possible en funció del que han dit moltes enquestes, que és que es pot produir una majoria parlamentària de l'independentisme un altre cop, es pot reproduir. Per tant, la formulació d'aquest govern, doncs, més o menys ja sabem tots quin pot ser. Però és cert que, a diferència de comicis anteriors, el PSC té alguna opció que no tenia Miquel Iceta com a candidat.
Us atreviu a fer porra o què? Ara direu que no.
Jo no. Ja fa molt de temps que vaig deixar-ne de fer.
Però no ho feu perquè després no us puguem dir que us heu equivocat. No passa res, no passa res. Us voldrem igual.
Saps què passa, Carla? Que ens equivoquem tan diàriament que ja només faltaria que ens equivoquéssim amb la porra.
Res, ni una mica, eh? Ni un de dir,
jo primera posició. Jo l'únic que m'atreviria a dir és que crec que Esquerra tindrà algun tipus de paper important en el proper govern. No sé en quina posició, però un paper important. Més enllà d'això, no m'atreveixo.
Molt atrevit, ha estat molt atrevit això, Miquel. No, però és veritat que em sembla un element interessant, que veurem i que ens sortirem de dubtes en tot cas d'aquí molt pocs dies, o sigui que en res podrem ja analitzar l'escenari postelectoral, els possibles pactes i com és la Catalunya post-14F. Miquel Noguer, Joan Serra, abraçada enorme. A tots dos, gràcies com sempre.
Que vagi molt bé.
El mateix diem. Adéu-siau.
Que vagi bé. Vilaplana, que dèiem que tot anava bé, i mira, fins que va aparèixer el Sevilla. Ara ho comentem.